12 i 4 minuts. Més informació a la una.
Més informació a ib3notícies.com. Anys amb tu.
A IB3 Ràdio, amb Olivetes, amb Inés Mateu.
Avui estem entrant amb Olivetes en aquest primer de maig i tenim en Lluís Hernández. Lluís, en escostitge amb flor, com anem?
Què tal, companyes? I d'aquí estem molt més ambient que fa un rato, hi ha més gent. I justament, precisament, estic amb una persona o personalitat que menys si coneixeu la seva veu. Mira, vos ho passa ara mateix, eh?
Bon dia.
A veure.
Oh. Som a la Fira de Costits de les Flors. Mai havia pogut venir i avui he disfrutat de veure el que he vist.
Per favor, però...
Qui és?
Inconfusible, aquesta veu. És Antoni Ballador.
Exacte,
no.
És en Toni Ballador, que ha vengut aquí a Costits a passar una bona estona, no, Toni? Bon dia.
Bon dia.
Bon dia,
he
Toni.
Beníssim. És fabulós. Qui no ha vist mai aquesta fira no sap el que se perd.
Ostres.
Pues sí.
I què ha vist en Toni, que li ha cridat tant l'atenció?
Bé, Toni, me diuen que és el que més t'ha cridat l'atenció d'aquesta fira tan guapa.
Bé, és la preparació de tots els carrers, places... I la feina que fa la gent, no són professionals. Cada casa ho adorna així com ell troba. Sempre amb flors. Només se tractava de flors. I creiem que és un goig veure tots els carrers adornats d'aquesta manera i totes les finques, totes les cases, volia dir.
És que si ho diu Antoni Ballador, és que ja està, confirmadíssim,
exacte.
Lluís.
Exacte, sí. A més que hi ha molta gent que l'atura, el saluda...
Home, ho crec.
En Toni ja és una imatge
importantíssima
en aquesta casa.
I tant.
Sí.
Molt bé. I de Lluís, molt bon ambient i una ferrada enorme en en Toni de part nostra.
Sí. Demana una ferrada, Toni.
Una ferrada?
Nines.
Ah, nines. Molt bé. Molt bon era un altre dia.
Molt bé, gràcies, Toni.
Gràcies per connectar amb jo.
Lluís,
bé,
idò,
gràcies,
intenta recopilar més ambient, volem sobre com s'està passant la gent i tot una tornarem a connectar amb tu. Gràcies, Lluís.
Perfecte, gràcies a vosaltres. Adéu.
I són les 12 i 7 minuts i en aquesta hora heu de saber que recorre Menorca la flama de la llengua, amb Escorrellengua. Ha arribat avui de matí a Ciutadella, ha passat per Ferreries i en aquest moment, segons l'horari previst, hauria d'estar arribant en el Mercadal. Així que anem a veure per on para Maria Mayans. Bon dia.
Hola, bon dia. Com va?
Molt bé. Ana Maria és organitzadora d'Escorrellengua, les Illes Balears. Per on para en aquest moment la flama de la llengua, Maria?
I d'ara mateix estem a punt d'arribar a Ferreries. Que hem sortit a Ciutadella, hi ha hagut una cantada de fandangos, ens han rebut, s'ha llegit el manifest, hi ha hagut com des d'esport fins a on feien una berenada popular, hi ha hagut molt de la petits, molta gent, jo diria quasi unes 100 i pico persones, i ara de camí Ferreries els corredors van en bon ritme, també tenim un parell de ciclistes que duen sa flama, i bé, amb moltes ganes.
Clar, per el que dius, hi ha hagut una superbona acollida d'aquest Escorrellengua Menorca. Era així com us ho esperàveu?
Sí, és a dir, nosaltres, clar, és la segona edició que passa per Menorca, per tant, nosaltres ja sabíem que no era com a la resta de territoris de parla catalana, que enguany, per haver-ho fet, Escorrellengua Germanà passava per tots els països catalans. Sí que esperàvem que no hi hagués tanta rebuda a la resta de territoris, però vist que des del teixit associatiu, des de les associacions, des de la gent del poble, s'ha animat molt a la resta de territoris, i aquí, com que és la segona vegada a Menorca que passa, nosaltres teníem moltes ganes de veure com se consolida la proposta i com agafa un pot de brandida. I per ara està anant molt bé i està molt content de la organització.
Que bé. És una bona notícia. La flama va sortir dia 19 de maig a Prada, a Catalunya Nord, i fins ara ha recorregut d'abril. De 9 d'abril. I fins ara, Maria, ha recorregut Tarragona, Barcelona, on precisament a Barcelona hi va haver un macroconcert amb els Catarres, la Fumiga, na Júlia Colom, na Magrimal, Xanguito, Pol de Gai, i després també en el País Valencià, fins a Elx, a l'Alguer, i ara les Illes. De fet, avui la flama venia de Formentera i a Eivissa, no? I a Menorca.
Exacte. Exacte, ara fem ve de Formentera, que també Formentera va ser tot un èxit. A Eivissa també estan molt contents després del concert d'Omnis i de Marí i Sopa de Cabra que varen fer, i ara a Menorca nosaltres esperem també que sigui un èxit de participants, sobretot perquè acabam amb un concert amor, un concert gratuït a pèl de gall, i per tant a partir d'això veiem que la participació estarà en el màxim. També de la mateixa manera que tots els pobles mos esperen en gegants, amb els clubs de bàsquet, escoles, etc. I és xulo també veure tanta gent que ha volgut organitzar el Correllengo en el seu poble i ha volgut també participar-hi, sigui corrents un tram o rebent la flama en el poble.
I quan arriba a Mallorca i quin recorregut hi farà exactament?
A Mallorca arriba demà, demà comença en Esport de Cala Ratjada i fa Cat de Pere, Artà, després va a Son Cervera, després fa Sant Llorenç, Manacor, fa Vilafranca, Porreres i acaba Felanitx. Crec que no m'he deixat cap poble i a Felanitx, però fem el concert, acaba el dia Felanitx amb el concert de la Gossa Sorda, així com hi va haver a València, que també la Gossa Sorda va tancar el Correllengo, la flama que va arribar a València en el concert a Picassent. I ara aquí un poc a Mallorca fa el mateix format i la flama dorm a Felanitx i s'aixeca l'endemà dia 3 a Palma, on fem el Cudi, fem la Pobla, Buja, després també passa per Inca, Binissalem, Lloseta, Consell, Santa Maria, Marratxí, i acaba Palma. On a Palma nosaltres, Joves de Mallorca per la Llengua i l'Obra Cultural Balear fan un acte final, i després on amb música nostra i esclafits i castanyetes per rebre la flama, i que així tots aquests 17 dies que són de Correllengo puguin culminar també el pas a Mallorca i la flama ja vagi en el seu darrer tram, que seria l'Alguer. Que se'n va l'Alguer en barca.
Fantàstic, perquè és que la flama se pot, ja ho sabeu, es corre llengua, millor dit, es corre llengua germanat, se pot fer a peu, en bicicleta, i ja ho heu sentit també, en barca fins i tot, perquè Maria, la flama ho has dit bé, de la llengua arribarà a Palma aquest diumenge a les 7 a Plaça Espanya. Demà, dissabte, hi ha el concert de fi d'etapa a Felanitx, la Gossa Sorda. Molta festa per una reivindicació, perquè recordem quin és el pas simbòlic de la flama de la llengua.
És a dir, nosaltres la flama acaba simbolitzant el que és la llengua catalana. I de la mateixa manera, clar, el Correllengo va néixer a partir de la idea de la Corrica, que és el Correllengo versió basca, però que feia molts anys que se feia, i el 94 se va voler com fer com una còpia de la Corrica, però incorporant elements de la cultura i de la tradició dels països catalans, que és el foc. A partir dels dimonis, a partir de la flama del Canigó, etc., mos vàrem inspirar, bueno, jo en aquell moment no, perquè no era nada, en aquell moment, però els joves d'aquell moment se varen inspirar i varen dir, fem un Correllengo de la mateixa manera que els bascos, que la Corrica, que ho fan per Euskera, i ho fem nosaltres també pel català Mallorca, i a damunt incorporam el que seria una flama, el foc, i amb allò varen la flama, se recueix el lluc, i després comencen així, a partir d'això, tots els Correllengos, i aquest justament que és el nostre desè Correllengo, és un poc, agafant com la flama també un poc de tots els darrers Correllengos a partir de la nostra, com un poc el fil de la lluita i de la reivindicació per la llengua catalana, i a partir d'això la flama, veient com va de mà en mà, de poble en poble, també veiem que és com una cosa que se va escampant, i no és que nosaltres escampem el català, sinó que demostrem que el català i la nostra llengua està a tots els racons de la nostra illa i a tots els racons dels territoris de parla catalana. I això també és com una reivindicació que sigui quin sigui s'accent, i trobaràs català, i també és molt guapo també.
Clar, perquè Maria, com creus que ha evolucionat amb els temps tant la reivindicació com també l'acte, no?
Clar, nosaltres crec que cada vegada anem a més, perquè varen començar primer, el primer correllengo va ser de Palma a Lluc, i eren 30 quilòmetres, i se va vendre la moto dient vine a córrer el teu quilòmetre per la llengua, i se va presentar moltíssima gent. I a partir d'això, clar, el 24 ja va ser com una superació, perquè varen demanar a les associacions de la resta d'illes si els interessaria també que el correllengo passàs per les seves illes, i així és com ara fes primer correllengo interilles. I a partir d'això hem estat 2 anys més ara, preparant el correllengo a tots els països catalans, és a dir, a tots els territoris a parla catalana, anant associació amb associació de, ei, tenim aquest projecte dur per mallorquins, que una iniciativa mallorquina que va funcionar el 24 quan tantes menorquins, els eivissencs, els formenterencs se van agafar aquesta iniciativa com a seva, voleu provar-ho? I a partir d'això, d'aquesta manera, ha acabat sortint aquesta iniciativa que recorre des de Catalunya Nord, el Principat, i el Principat agafa també el Lleida i Barcelona, és a dir, com les dues parts del Principat, i després també tenim tot el País Valencià fins a ells, i Illes Balears i l'Alguer. L'única part que justament no tocava és la Franja d'Aragó, però ja veurem que si tornem a fer un correllengo a Països Catalans, a MEM, si podem arribar en aquesta part i a veure si podem agafar-la.
A més, ara parlaves de diferents edicions, Maria, se t'enguanya, heu tingut el suport de personalitats tan potents com en Pep Guardiola, ho hem de dir.
Sí, en Pep Guardiola també, és a dir, el Barça també mos ha donat molt de suport, el Mallorca també mos ha donat suport, és a dir, tots els clubs esportius també més de renom han estat molt d'acord amb la nostra iniciativa, també és fet que sigui una iniciativa que no surti, per exemple, de, jo que sé, del Principat de Catalunya, que acostumen a sortir moltes iniciatives per la llengua d'allà, i és la primera vegada que està descentralitzada aquesta iniciativa, és a dir, que surt de les Illes Balears, i a partir d'això, els clubs esportius, escoles, entitats culturals, les institucions, per exemple, el Parlament de Catalunya, el Consell de Mallorca, ens han donat suport, i per tant també és molt guapo que, tot i que surti del moviment popular, també institucions, empreses, associacions vulguin donar suport en aquesta iniciativa i demostren que la llengua catalana no és una cosa reduïda, no és una cosa o que és folkloritzada o que s'ignora, sinó que realment té un pes de dins les institucions, té un pes de dins tots els àmbits de la nostra vida, bàsicament.
I per recordar-ho, fins i tot, heu fet un himne, escoltau. Maria, així que una edició ben completa en guany i que ara mateix passa per Menorca. Bé, com ho teniu? Tot controlat?
Sí, tot bé, tot bé. Ara anem a Ferreries, anem que mos espera, mos han dit que ja han fet una ballada de fandango, mos esperen en gegantons, és a dir, estan molt il·lusionats per l'equipament que mos trobam. I bé, i a veure anem, com va tot, però tenim ara una expectativa que siguem molta gent, perquè els corredors també en són bastants i n'estan molt contents.
Molt bé, Maria. I de moltes gràcies, Maria Mayans, organitzadora del Correllengua Germanat 2026. Estarem pendents de com continua a Menorca i demà arriba aquí, a Mallorca. Gràcies, Maria.
Vale, gràcies per tot.
Adéu, adéu. Que vagi bé.
A IB3 Ràdio, amb Olivetes, amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró.
IB3 Ràdio és diversió.
Divendres a les 7 de l'hora baixa torna Esports en Joc amb el futbol de primera divisió.
Benvinguts a Esports en Joc.
El Mallorca cercarà aferrar-se a la permanència en un altre partit clau.
Lo que no suma puntos, suma experiencia y hay que crecer en la derrota.
En directe i des de l'estadi de Montilivi, Girona, Real Mallorca.
Segueix la prèvia en les nostres seccions, el partit amb la màxima emoció i l'anàlisi tècnica amb els millors comentaristes.
Tot a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia. El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, amb Olivetes, amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró.
Són les 12 i de nou, han passat les 12 del migdia i si mos estau escoltant vol dir que avui no és un dia faner i que estau entrant amb olivetes en aquest dia primer de maig en nosaltres. Per cert, olivetes sí o no? Quin dilema.
Olivetes, sí o no?
I per això crides l'atenció de qualsevol persona a aquest programa, perquè si t'agraden les olivetes, perquè t'agraden. I si no t'agraden, voldràs saber què tramam. En definitiva, avui el que tramam és conèixer-vos a vosaltres. Per això, vos demanam.
Recordeu quina va ser la vostra primera feina?
A Miami ha dicho que un día estuvo bastante perdida. Le he dicho eso nunca se pasa.
Tenim línies obertes per escoltar-vos en aquesta pregunta. Recordeu quina va ser la vostra primera feina? Quant d'anys teníeu? Recordeu alguna anècdota? 971-13-99-00.
Que a todos nos cueste la vida, pero de repente hay un día que grita, joder, qué alegría. Hemos amanecido contentas y ya nos da igual lo que piensas. Vamos a subir el volumen y ya no nos ves hasta el lunes antes de almorzar.
Això mateix, teniu línies obertes per contar-nos quina va ser la vostra primera feina, quant d'anys teníeu, recordeu alguna cosa que vos va passar? 971-13-99-00. I nosaltres, mentrestant, començam a rebre missatges.
Hola, i de jo, com gairebé tothom que va néixer en els anys 70, la meva primera feina va ser ajudar en el negoci de mon pare i el meu tio Miquel, que era una carnisseria. Sobretot vaig aprendre molt de càlcul, perquè malgrat que tenien calculadora, ells me feien fes comptes a mà per menys si coincidien. Després també els hi duia comandes als clients, amb la qual cosa ja feia gimnàs, però de tant en tant sí que m'ensenyaven a desfer carn i a tear. I un dia, jo som esquerrana i el meu tio Miquel, que era dretà, va voler ensenyar-me a desfer un pollastre. I clar, ho feia jo totes en revés que ell. I va arribar un moment que se va posar tan nerviós que me va dir, sap què passa? Que els pollastres se varen fer perquè se desfessin en sa dreta. I de llavors sa, cada vegada que vaig un pollastre me'n recorda el meu tio Miquel.
La veritat és que bona. Les primeres feines solen estar relacionades amb el negoci familiar. Maria Antònia, tu abans ho has explicat, la merceria de ta mare va ser el teu primer lloc de feina.
Exacte, fer de dependenta, i si no ho sabia m'ho inventava.
Vendre fils, bragues i sostens.
Molt, els sostens era el més complicadíssim. A mi m'agradava despatxar botons, perquè era el més fàcil de tot.
Els botons, molt bé. Tenim una telefonada. Hola, molt bon dia.
Hola.
Hola, bon dia, amb qui parlam?
Bon dia, amb l'Ester.
Hola, Ester, des d'on mos telefones?
De Palma Nova.
De Palma Nova. Mos vols explicar quina va ser la teva primera feina, que en recordes?
Sí, mira, no va ser aquí a Mallorca perquè va ser a Girona, però tenia 16 anys i em va venir a buscar una amiga del poble, de bon dematí em diu, vols fer feina? Dic, vale. Jo tenia més o menys, sí, acabava de fer els 16, encara no. Diu, mira, és que s'ha de fer el catastre del poble.
Ostres.
Dic, ah, bueno. I van venir uns aparelladors de Barcelona i ens van donar un metro. Ens van donar un metro.
Ah, que bona.
I han passat tot l'estiu amb una calor medint les cases del poble amb un metro i aquells dos tios anaven apuntant.
Mare
I
meva.
Com va haver acabat, ens van donar 5.000 pessetes. Després de dos mesos, a ple sol, allà a Medines Poble.
Mare vull dir que... meva.
Sí. Eren feines també curioses. Curioses i a precari.
Jo quan t'has dit catastre, t'he imaginat tot d'una dins una oficina, però al contrari...
No, que no hi havia medidors, l'Àcer, que no.
Imagina't. O sigui, vareu haver d'anar punt per punt, cantó a cantó, amb un metre.
Sí, això jo no, ara no t'ho vull
dir. Amb un flexòmetre, au?
Sí, sí, allà era una cinta mètrica molt llarga, te pots imaginar, però sí, sí, sí. Mare. I a les fondàries, més o menys per el que tenien, de feia molt d'anys al catastre, i més o menys el que coneixíem nosaltres, sí, jo hi he estat, aquesta casa. Bé, sí, fa això, sí, sí, tal. Vull dir...
A ull, sí. Clar que sí.
Sí, fa molt d'anys, eh?
Quins anys eren, això, Esther?
Això eren els 80.
Ara, no fa sí, tant.
No, hi hauria de ser l'any 81.
Molt bé. Molt bé, Esther. Idò, moltes gràcies per telefonar. No, la veritat és que molt bona anat.
Sí, ben curiosa aquesta primera feina.
Sí? Sí, sí, sí.
Sí, ben curiosa, sí.
En 16 anys, l'Esther va mesurar el seu poble.
Exacte. Casa per casa.
Gràcies, Esther. Molt bon dia.
Adéu, a vosaltres, que vagi bé.
Ja sabeu que teniu les línies obertes per contar-nos quina va ser la vostra primera feina. 972-13-9900. Mentrestant, mos arriben més missatges.
La meva primera feina va ser quan jo tenia d'haver de 7 anys, era estudiant i clar, mon mare va dir, no, tu en l'estiu has de fer feina, malament en l'hivern facis estudis, has d'anar a fer feina. I me va fer contractar a un magatzem que venien pinços i fruita, bé, coses d'aquestes variades, de l'estrarradi de soia. Total, que me pagaven de dir res, una misèria, no, el següent. Que no, crec que no arribaven ni a 50 pessetes a la setmana. Seria res, és a dir, que vos he de dir, 1 o 2 euros cada dia, és a dir, era una ridícula total, però era perquè no estigués vagant pels carrers ni que tingués mal vici ni res. Fora, a fer feina.
Crec que mal pagades estan la majoria de primeres feines.
1 o 2 euros en el dia, clar. Quin és el preu de no agafar mal vicis,
ah? Exacte.
És això.
Que bona, que bona. Mira, tenim una altra telefonada. És que aquesta és un tema, és un tema.
Us encanta que mos ho conteu.
Exacte. Hola, molt bon dia.
Bueno, bon dia.
Amb qui parlam?
Amb en Sebastià Roser.
Sebastià, des d'on mos telefones?
Des de la capital de Mallorca, Sant Ferriol.
Visca Sant Ferriol.
Sí.
A veure, men, Sebastià, explica-mos-ho. Quina va ser la teva primera feina?
Jo tinc 80 anys. Sí. Un 20 de setembre de l'any 60 vaig començar a fer feina a una emblemàtica tenda que hi havia en el carrer Sant Miquel, que era la filadora.
Ah, clar que sí, mira. Per favor.
Era una emblemàtica tenda. Era on tenien de tot. Vaig començar allà de 14 anys i em vaig jubilar després de 52 anys de fer feina allà mateix. M'he cotitzat el lloc més.
Mare meva. Història de Mallorca, Sebastià.
Total, total. Allà se feia uniformes, se feien caperutxes, se feien trajes de primera comunió, se feien trajes militars, se feia de tot a la filadora. Era una tenda, diguéssim, una gran superfície horitzontal que estava en el carrer de Sant Miquel i érem un de 16 empleats que hi havia en efecte d'aquesta cosa. Avui la cosa ha canviat molt, ja no existeix la filadora allà on era, sinó està en el carrer Fonés i segueixen amb una altra història, però jo hi feia feina, jo, 52 anys cotitzant allà mateix. No he cotitzat enlloc més de la Seguretat Social i me vaig jubilar a l'edat que me tocava, i ara ja tenc 80 anys.
Molt bé, i estàs gaudint de la jubilació, Sebastià?
Claro que sí, claro que sí.
Això mos agrada.
Ara me trobes un puesto on vaig a comprar 400 cebes per a veure baixa anar a sortir que tenc i sembrar-les. Mira què t'ho dic.
Oh, que bé, 400 són moltes, eh?
A la nostra edat han de tenir dues històries. Il·lusió per poder viure la vida cada dia. Un dia anem a berenar, un dia anem a cercar productes per sembrar, un dia sembram, i l'altre dia anem en bicicleta.
Això és fantàstic. És així com un manté sa salut. Clar que sí, Sebastià.
No t'acabi aquest dubte. Sa ment té clara i l'esperit sempre endavant.
Molt bé, mos encanta, Sebastià. Gràcies per telefonar-nos. I gràcies per sa feina durant tant d'anys. 52 anys a la filadora, a Palma. Crec que tothom coneix.
A la filadora.
Crec que tothom coneix aquest lloc, Sebastià, i molts te recordaran amb molt de carinyo.
Era un lloc emblemàtic.
I tant.
Allà mordeien es que ha de venir el príncipe, el rei en aquell temps, bé, ara el rei emèrito, en aquell temps era el príncipe,
sí,
i li hauríeu de fer un present, una cosa o l'altra. Nosaltres tots ens preocupàrem que tot anava bé. El que veig general tal, i aquí necessitàvem uns uniformes, allà se feia de tot. A la filadora, ja t'ho dic, era un centre vertical, horitzontal vol dir, sense pisos ni sense res, a on se venia des d'un botó fins un traje.
Que bé. I doncs, Sebastià, moltes gràcies i que vagin molt bé aquestes cebes. Que creixin
moltes
i que ho vegem.
Moltes gràcies, moltes. De matí que m'ho deixeu distret.
Molt bé. Gràcies. Adéu, adéu.
Bon dia. Bon dia.
Que fantàstic aquestes primeres feines que s'acaben convertint en feines de per vida, com se d'en Sebastià, en aquest emblemàtic comerç de Palma. Tenim més testimonis?
Hola, aquest mes d'abril ha estat una muntanya russa d'emocions i sensacions. La primavera i les al·lèrgies a tope. Notícies tristes de l'àmbit...
No era aquesta, no era aquesta àudio, no era aquesta àudio. A veure, anem a les següents, com us conten.
La seva experiència de primera feina era dels anys... mitjans dels anys 70, tenia 14 anys, havia acabat 8 de GB i per aprofitar un poc l'estiu guanyar 4 pessetes, va llogar amb un mestre d'obres del poble. Era un home un poc informal, però bé, la primera setmana em va pagar 2.500 pessetes, la segona 2.000 i la tercera el vaig haver d'encalçar perquè me pagava, el cercava per bars i després ja no hi vaig anar més. I com a curiositat, anàvem a fer feina a una casa i la madona, quan acabàvem sobre baixa el jornal, mos convidàvem un tassonet d'herbes i un tassó d'aigua fresca. En els 14 anys això era espada cada dia. Salut per tots.
Ja m'apareix que les primeres feines a vegades estan absents de legalitat.
Home, no? Sempre en el límit de la legalitat, a 14 anys i que te paguin amb un glopet d'herbes i d'oci.
Mira, jo crec que la cosa va de petits delictes, i si no, escoltau aquest altre testimoni.
Hola, mares, com esteu? I la mirau, jo la meva primera feina la vaig començar fent 14 anyets. D'això ja en fa 40 llars. A Serenal, a una botiga, que era una botiga que era gelateria, licoreria, souvenir, un poc tot junt. Ja a Serenal començava a apuntar maneres de lo que ha estat després, desgraciadament, en el turisme aquest de masses, i la veritat que se despatxava un crimoni d'alcohol, un crimoni de gelats, aquella tenda anava com un tir. I com a anècdota, me'n record que l'amo de la tenda me va posar aquí on hi havia les llaunes de cervesa i de refresc, me va donar la tona i un cotó perquè esborràs la data de caducitat de totes les llaunes, que la majoria eren caducades. Bueno, coses que passaven un temps. Vinga, una salutació a tothom.
Mare meva, jo crec que aquestes mare coses meva se poden contar perquè ja han prescrit.
Sí, ja no ha passat més de... No
més, 40 anys, ha dit, més de 40 anys.
Idò,
sí. Idò, sí, avui vos demanàvem que recordeu d'aquesta primera feina que vareu tenir, quan va ser, com era, 971-13-99-00, si mos voleu telefonar, per explicar-mos-ho. I és vera que aquestes testimonis que hem sentit ara, en aquests primers minuts, han estat ben curiosos, la veritat, però tots tenien una cosa en comú, eh? Poc marge de legalitat, excepte en Sebastià, que li va agradar tant que ja va quedar.
Sí,
va
cotitzar.
Una empresa de renom, com era la filadora.
Exacte,
però la resta, dubtes, dubtes, d'aquestes primeres feines. Tu, ta mare te va fer contracte,
a
Maria Antònia?
A mi jo va fer contracte a posta familiar. Era un contracte en la gestoria que crec que pagava menys per això de la família.
Però te va fer contracte, molta gent, no?
Va fer contracte i les hores que tocaven.
Molt bé,
ni
molt
més,
bé.
Ni menys.
Tot com ha de ser. Molt bé, molt bé, perquè... Mireu, fixeu-vos i se nota que si pegam un vot generacional la cosa canvia i molt. I si no, escoltau quina diferència hi ha entre aquests testimonis que acabem d'escoltar i el següent jove, en Miquel de Menorca, que ara té 23 anys.
Hola, bon dia, què tal? Pues mira, jo vaig començar a fer feina, bueno, vaig fer un voluntariat amb 17 anys, que em va proposar fer un professor meu. Era un voluntariat audiovisual i estava amb altres persones de la meva edat, aprenent un poc la moguda audiovisual, fer realització de concerts en directe, un poc de ràdio, coses així visuals en general, no? I el que recordo és això, que era gent de la meva edat i convivíem allà tots, a vegades dormíem allà i era molt guai perquè, jo què sé, algun dia pues, fem festa, altres pues, feina, no? Bueno, feina sempre, no? Però bueno, era un voluntariat i després això el que ens va permetre va ser següent estiu pues, poder fer feina ja d'audiovisual, que és una cosa que és, no sempre és tan fàcil, no? I va ser una bona manera de començar.
I da, mira, una bona primera feina agraïda.
Exacte, de voluntariat a contracte, que sí sigui.
Resum, bàsicament, és que les primeres feines moltes vegades compten amb el suport familiar, com Napat i la carnisseria del tio Miquel.
I, en tot cas, estan molt mal pagades, i si no, que li diguin a Andreu que per manco de 50 pessetes a la setmana fa feina en aquell magatzem. 1 o 2 euros en el dia.
O directament no te pagaven, com en Joan, que havia d'encalçar l'amo en el bars perquè li pagués, o millor dit, te pagaven amb alcohol sent menor d'edat, que això també m'ho ha explicat.
Sort que els temps, en aquest sentit, han canviat.
Tot i així, el passat m'ho recorda que la joventut i sin experiència, les primeres feines han d'estar contractades, assegurades, ben pagades i respectades, igual que qualsevol altra. Són les 12:34. Bon primer de maig. Lluís Hernández, com va per sa filla de Costitja en Flor? T'ho estàs passant bé?
Pues aquí segueix l'ambient, sí, sí, estic just ara amb una persona, amb un home, en Jordi Ferragut, que té dues trencadores de mel·la antigues, perquè, diguéssim, una de les novetats d'enguany de Costitja en Flor és que s'ha donat un poc una, diguéssim, una petita exposició de aquesta floració dels ametllers, que també és molt emblemàtica en el paisatge mallorquí. I estem amb en Jordi. Bon dia, Jordi.
Bon dia.
Bé, estem veient que són trencadores molt antigues i que estan inclús restaurades. Bé, conta'ns aquesta passió que tens per aquestes màquines tan antigues.
Bueno, això sempre m'ho ha agradat, sempre hem tingut animals, i varen sortir aquesta trencadora, que són donacions que m'han fetes, i hem mirat de conservar-les. Una du apuntat 1882, any de fabricació, i, bueno, això ho que hi havia. El manual no va en corrent, no va en gasoil, funciona sosteniblement, rodaves i trencaves la meua, i normalment eren els aguats que les feien rodar, el dia que plovia, pues, esperé el missatge, pues, en vez d'estar assegut on el bar, pues, ho feien rodar la trencadora.
I d'allà ho escoltau, aquest testimoni interessant. També tenen una mula, que allà el seu fill d'en Jordi, en Joan, que està allà, que també és un poc demostra que l'altra trencadora era, diguéssim, amb l'ajuda d'aquesta mula. També el que veiem, Jordi, és que hi ha una estufa de clovella, no?
Sí, o sigui, la meua s'aprofitava tot. I clar, una manera d'aprofitar la meua era que la clovella no s'hagués de tirar. La clovella s'empleava per fogons econòmics, cuines econòmiques, per encabentir, ximeners, estufes, i aquí hi ha una estufa que estava muntada i era per encabentir la casa. L'altra trencadora, la grossa, que vam vist-hi, pues era un carro que se passejava pels pobles. Normalment el dimecres anava a Sineu, allà agafava els pedidos, si qualcú li donava un sac el trencava, passava de matí allà i ell apuntava. Llavors no hi havia mòbil, no hi havia res més que una plegueta i un llapis, apuntaven, tal dia vendré. Tenien paraula i s'hi presentaven i feien la feina.
Molt interessant, Jordi, gràcies. Pues ja escoltau, companyes, aquest testimoni. I si voleu, tinc aquí de vora també una companya, bueno, una Marina, que és d'una, diguéssim, d'un segell, que és un indicador de la mel·la mallorquina. Què tal, Marina? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, explica'ns un poc, perquè estem veient aquí que hi ha una taula amb mel·les mallorquines que també poden tastar la gent que ve aquí avui a Costitx. Bé, és una novetat, lo d'enguany, no?, d'estar aquí amb la Fira de la Flor.
Sí, és la primera vegada que venim com a indicació geogràfica protegida de Sant Bartlo de Mallorca. Estem molt contents i molt agraïts que l'Ajuntament hagi comptat amb nosaltres per estar aquí avui i poder donar difusió i promoció a un producte com és Sant Bartlo d'aquí de la nostra illa.
Clar, el que vos comentava, això, que enguany l'Ajuntament de Costitx ha volgut juntar aquest producte tan important i tan històric de les illes amb la flor de l'ametler. Veiem que aquí hi ha molta gent que ve a tastar aquesta ametla, perquè hi ha dos tipus d'ametla, no?, per tastar.
Sí, avui estem donant a tastar el que és l'ametla crua i l'ametla torrada, que són dues varietats o dues formes, millor dit, que recueix la indicació geogràfica protegida. Tenim una petita mostra, a més, de diferents varietats d'ametla. Hi ha moltes més de 100, està cridant molta atenció perquè la gent no és conscient de totes les varietats que hi ha en quant a ametla aquí. I bueno, pues, a part d'això, pues, diferent informació, tant de l'ametla com receptes que es poden fer amb elles, com de la pròpia indicació geogràfica protegida.
Clar, perquè expliques un poc més, Marina, quina és la vostra feina, quin és el vostre objectiu d'aquesta... Perquè realment no... Donar una, diguéssim, com a... una protecció, diguéssim, no? Com seria la vostra feina?
Sí, des de CGP de l'Ametla de Mallorca fem feina en quant a la traçabilitat del producte, assegurar que el producte final que arriba en els consumidors sigui de Mallorca, que l'Ametla sigui mallorquina, i també en quant a control de qualitat, no? Que aquest producte final, com deia, pues, compleixi amb els requisits i amb les condicions mínimes que se sap que venen de l'Ametla de Mallorca, i a la vegada també feim, pues, tot el que és promoció i difusió del producte per arribar a la gent i donar a conèixer tot això.
Pues ja ho sentiu, companyes, aquest producte tan important i conegut per tothom d'aquí, de les illes.
També és un bon dia per reivindicar els oficis tradicionals com els trencadors de ametles, com us explicava en Jordi, que has entrevistat. Lluís, molt bé, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, i això, aquesta novetat, de també Costitx en flor, també l'ametla a la primavera floreix, just abans, en febrer, floreix aquests ametllers blancs, i que, diguéssim, és una estampa molt típica, molt guapa, també d'aquí, de Mallorca.
La veritat és que la flor d'ametller no ha res més meravellós.
Més nostrat.
És preciosa, la flor d'ametller, eh? Nostrada i preciosa. A veure, no t'agrada, Maria Antònia?
No
m'has posat una cara rara.
És que no m'agrada fer diferenciacions entre les flors, la veritat.
Perquè jo, per exemple, la flor de ametler m'encanta. M'encanta més que una rosa. Au, ja ho he dit.
Mira, ja ho has dit, eh? Una rosa que se fa així artificial, tan ben plantada. No ho sé, en tot cas, a mi m'agraden les flors. La meva flor preferida és la carxofa. Si no soc sincera.
Ella.
No,
vull dir, és fàcil. Arbara, la carxofa és una flor.
És una flor i dona fruit i flor.
I és ben bona, també.
És això.
Molt bé. Lluís, escolta, que t'apareix si connectam amb tu abans d'acabar i mos agafes una mica d'ambient, a veure què en pensa la gent. Pot demanar quina és la seva flor preferida? Perquè aquí han creat un bon debat, ara.
Perfecte, idò, intentarem amb Emsi, mos diuen la seva flor, i intentarem xerrar amb Emsi, agafant qualcuna persona que ha engalanat la seva façana aquí a Costitx.
Molt bé, perfecte.
Si poden aconseguir.
Molt bé, Lluís, moltes gràcies. Fins ara.
Fins ara, gràcies.
Lotes cap un ball. I ses que queden quan no plou, obrin els ulls per veure el sol. I dos tolats que tenen set, en els cocons fan un grupet. Los de balada en un torrent no es venen per res. Burn it!
IB3 Ràdio, amb Olivetes, amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró.
IB3 Ràdio és diversitat.
Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha eixut. Però nosaltres, a ses enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, amb Olivetes, amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró.
Se fan a prop de la una i això vol dir que és moment de tirar l'arròs a moltes de cases.
És l'hora, ja podeu tirar l'arròs.
Exacte, però alerta que no quedis tovat.
No, és que la gent ha de ser sincera quan surt per la porta, perquè si no,
exacte,
no se pot.
No diguis... Estàvem a punt d'arribar, que tiraran l'arròs i després quedarà passat.
I quedarà estovat.
Bueno, volen saber què fareu avui, com passareu aquest dia festiu. Per exemple, què farà un dia com avui en Xanguito? Xanguito, hola, bon dia, com anem?
Bon dia, com anem?
Joan,
molt bé.
Què faràs avui, que és festa?
Avui que és festa faré feina.
Mira tu, bon dia del treballador, clar que sí.
Normalment els dies que si em fa festa jo faig feina, vaig al revés dels altres, però bueno, amb molt de gust. També tindré temps d'anar a fer una volta amb la família, així que no puc queixar.
Molt bé. Joan, un dia no faner, t'aixeques prest i aprofites el dia, o a vegades, si no fas feina, fas el roncero dins el llit?
El roncero dins el llit... Tant de bo ho pogués fer, però ja no puc. Des que tinc una filla que ara té 2 anys, són a les 7 del matí cada dia com un rellotge, me diu, papà, aixeca't, papà, aixeca't, papà, aixeca't, cada vegada més fort fins que acaba cridant. Així que no, tant de bo ho pogués fer.
Millor no, fer-li abans, cas. Ja no. Clar que sí. I berenar fort o un cafè basta?
Berenar.
Berenar.
Berenar... No, m'agrada berenar fruita, iogurt...
Molt bé.
I un pot de fruits secs.
Molt bé, molt bé.
Un caçà.
Sí, la veritat és que sí.
És el meu cafè, això.
Beníssim. Parlàvem amb Xanguito, que just aquesta setmana, res, fa 3 dies, ha estrenat nova cançó, Me pica el cor. Ara la sentim de fons, Me pica el cor, d'en Xanguito, Joan, una nova cançó que té un missatge, jo crec, que al darrere, que ara mos explicaràs tu mateix.
Exacte, mira, totes les cançons sempre mos agrada que siguin senzilles, però també que tinguin un missatge. En aquest cas, la cançó xerra amb un pot d'humor, que hi ha coses que no se poden curar amb medicines, i que se resolen amb efecte, presència i connexió. Connexió humana, no en les màquines. I, bueno, és una metàfora de com sovint convertint les nostres preocupacions en malestar real, fins que entenen que deixant el control i connectar amb allò essencial és part de la cura, no? Especialment quan és mal que patim prové de l'estrès o de la saturació mental.
que important, un dia com avui, també avui en dia, no? Que a vegades anem de bòlit i no m'ho donen compte que cuidar, ser-hi, estimar-nos també en altres mateixos, és allà més important.
Exacte, jo crec que és la millor medicina, saber-se estimar i a un mateix i també estimar els altres i bueno, deixar que t'estimin.
I també a música d'en Changuito.
Que fa bon dia.
Exacte, perquè Joan, feia estona ara que no treu cosa nova.
Sí, me'n feia des de l'estiu passat, que van treure la cançó amb en Juanjo Montserrat, de Resident Go Home, i ja teníem aquestes cançons fetes, el que passa és que mos faltava produir-les, mesclar-les i fer màster, i fins ara que no ho han tingut i que sortiran. Ara aniran sortint en els següents mesos.
Ara, Joan, mos trobam a les portes de l'estiu. Venen molt de concerts per Changuito. Quina programació
sí,
teniu?
Ve una bona gira. Tenim bastant de concerts. El que passa és que no tots se poden anunciar. Tenim, espero que ho pitjor calendari, i tot dic bé, que no m'ho he equivocat cap data.
Home, sí.
En juny tenim Ciutadella, dia de 9 de juny. I després, les altres, no les puc dir encara.
Web?
Surt aquí, que encara no se poden anunciar, però...
Te surten en vermell, ja. No explicar a IB3 Ràdio.
No.
No mos vol donar no. Una exclusiva, eh?
No és per això, és perquè el millor després anunciam i després mos posen el dia anterior, una cosa clar. Així sol passar, especialment se rebel·les i els ajuntaments, sol passar això. Els festivals sí que solen tenir les coses més clares, però el que són festes majors no ho poden dir perquè si no pot passar qualsevol cosa.
Subjecte però, sí, a canvis, bastants, sí. Clar que sí. Molt bé, i en tot cas, calendari farcit, cosa que mos alegra perquè Changuito és un grup fresc, és un grup de positiu, divertit, i això hi diu amb els mesos que necessitem relaxar-nos una mica, no, Joan?
Sí, exacte. Bé, nosaltres sempre intentem donar un missatge que tingui un impacte positiu a la gent de la vida i que al final això, fent les cançons per fer feliç a la gent i poca cosa més. Per enviar també aquest missatge de superació, de creixement personal, però bueno, això ja cadascú interpreta com vulgui.
Ja, jo crec que
venguin els concerts quan se faci.
Exacte.
Anunciaran la gira quan sigui el moment i sí que n'hi haurà molts.
Jo crec que la sentirem molt, aquesta nova cançó, Me piques co, de Changuito, a partir d'avui. Ara la posarem, Joan, però abans t'han d'acomiadar perquè som prop de la una. Ja podeu tirar l'arròs, perquè a en Changuito com li agrada l'arròs? En el punt, però ella, de verdures...
M'agrada l'arròs en el punt. Totalment en el punt, rotllo sushi.
Uep,
que estigui ben fet i que se pugui moldejar i que sigui bo d'empassar.
Molt bé, molt bé. I de Changuito, Joan Montaner, gaudeix molt del dia d'avui. Gràcies per atendre'ns.
Igualment, moltes gràcies. Bon dia.
Enhorabona per aquesta nova cançó, me piques co.
Si no malgrates, tenc mal de cos. Si no m'abraces, estic malalt d'amor. Si no te tenc, mamó, me piques co. Si no ets a prop. Si ets amb mi, me curaré. Si ara te'n vas, tot me fa mal.
I d'aquesta nova cançó d'en Changuito, res, falten 5 minuts, Maria Antònia, perquè mos acomiadem.
Exacte, perquè tirin arroses a les nostres cases.
Exacte.
Respectives, que exacte. Ja acabam. Recta final d'aquest programa del Dia del Treballador.
I jo crec que mos podem acomiadar. Jo no sé si és tradició o no dinar d'arròs a Costitx, dia de fira, però no ho sé.
Ho hem d'investigar.
Ho hem d'investigar. Lluís Hernández, com va aquest Costitx amb flors?
Què tal, companyes? Idò, això ho he de demanar perquè la veritat és que no ho he pensat. I estem just ara mateix en el carrer Portellada, que és un dels carrers centrals de Costitx, d'Espola, que du a la plaça i a l'església. I estem aquí en Maria Vittori, que és una de les propietàries d'una de les cases que està engalanada amb flors. I enguany, Maria Vittori, és especial perquè feia 20 anys i hi ha una decoració especial, no?
Sí. Tenim aquest carrer, més el carrer de Veïnat, dos carrers més, que fèiem el 20 aniversari d'aquesta fira. Llavors hem fet doncs, com si fos una festa d'aniversari, doncs hi ha piruletes, muffins, en fi, tot per celebrar, diríem, aquesta festa. I una tortada, que també hi ha allà darrere. Sí, sí, sí.
Sí, vos explico un poc d'imatges als carrers amb això, amb aquest afegit de festa, allà, això, xupa-xups, allà, fins i tot, una paradeta, no, Maria Vittori, ja?
Sí, aquí hem posat una paradeta de gelats, d'aquests carritos que antigament se passejaven.
Ui, s'ha perdut.
Ara està adornada en diferents
gustos. Quina mongera, tot això.
Sí. Gelats. I tot és un poc el mateix, no? La festa, la celebració d'un aniversari amb aquest que són els 20 anys.
Home, clar, quina bona idea.
Ui, el nostre company.
Tenim poca cobertura, Costitx. Sí. Lluís, tenim poca cobertura. Moltes gràcies. El Manco mos han colat un moment en aquesta festa d'aniversari.
Hem aclarit aquest carrer de Llepolies, que ja mos havien dit a Rocío, que li havia creat molt l'atenció.
Tothom està en el carrer. L'ha recomanat.
Clar, és que és un carrer molt especial perquè commemora el 20 aniversari d'aquesta festa.
Clar, a veure. Mira, avui a Costitx han tingut una festa d'aniversari amb flors, la rememoració dels oficis tradicionals, com per exemple els trencadors de mel·les. Altres decoracions
reciclades, de fet, i combinen exacte. Els objectes reciclats, també he sentit dir tubs de PVC amb el que són les flors. I flor preferida de Nines Mateu,
Flor
de Mel·ler, també saben que hi ha estat molt present.
I d'Anna Maria Antònia, la carxofa.
La carxofa, no ho sabem si n'hi ha o no.
Bé, no sé si pots aplegar qualcú que passi per allà per saber veure que m'ordoni un titular de lo molt que li ha agradat la fira de Costitx en flor. No m'ho sent, en Lluís. No m'ho sent.
En Lluís ja ha anat a dinar, en tot cas.
En Lluís ja ha tirat l'arròs. No, tenim poca cobertura. És vera que hi ha molta gent, també. M'ho explicava en Lluís Hernández, el nostre reporter, que hi ha un gran desplegament per organitzar aquesta fira, que és vera que és molt popular. Després de 20 anys, molta gent s'hi apropa a Costitx, perquè és vera que el poble queda molt cridaner, molt engalanat. Bé, Maria Antònia, hem arribat en aquest programa dels Dies del Treballador i hem fet una cosa molt ben feta, que és recordar la nostra primera feina. Això ens ha fet aplegar una mica de perspectiva per adonar-nos compte que la lluita laboral ens fa arribar en els drets que ens mereixen com a treballadors.
I molt sovint, precisament, les persones que s'aprofiten d'altres en aquest sentit de drets laborals ho fan en ser més vulnerables i si recordant la nostra joventut, diuen, mira, pensant que són vulnerables perquè són joves, però evidentment exacte. Hi ha molt de més col·lectius que són vulnerables independentment de la seva edat.
Que ben dir, Maria Antònia.
És que ho hem de tenir present. Visca la lluita obrera, no?
I tant, i tant. Ha estat un plaer tenir-vos aquí amb nosaltres. També hem rebut moltes telefonades d'en Sebastià, d'en Esther, que ens han explicat en directe la seva primera feina. En Sebastià, que només ha cotitzat a un lloc en tota la seva vida. En Esther, que la seva primera feina va ser de cartògrafa del seu poble.
Sí, d'escadastre, que m'ha parecut fortíssim.
Li van donar un metre i va haver d'anar...
I també ben poques...
Vora via, sí, mesurant.
I ben poques pessetes, per mi, que també m'ho ha dit. Així
poques
que...
pessetes, sí.
Poques pessetes.
Aquestes primeres feines, que a vegades no estan tan ben pagades. Bé, moltes gràcies per acompanyar-nos un dia com avui a entrar en Bolivetes en aquest dia primer de maig. Continua la programació especial d'un dia festiu aquí, a IB3 Ràdio. Adeu, adeu, gràcies.
Casa d'un tarboner baixaven el poble només els dissabtes, la tara i els peus amb la tara
s'assustava sa gent de sa runa, de sa casa. A nit he dit s'esperit amb una tortulla i fum d'una espelma apallada i res no m'ha dit.